les 9 ha de venir l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i també l'actual alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, que també formava part de la mesa el 2017. Ho faran acompanyats del president del partit, Oriol Junqueras, i també de la secretària general, Marta Vilalta. Per la seva banda, Junts per Catalunya també enviarà una delegació, que també ha d'arribar a les 9, per acompanyar a declarar Eusebi Campdepadrós, que era exsecretari general de la mesa, i també qui era vicepresident primer, Josep Costa. La delegació serà encapçalada per l'actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, i hauria d'estar això al caure que arribessin.
Aquests protagonistes...
de saber si arriben o no.
Aquests protagonistes aniran arribant i atendran els mitjans de comunicació i, per tant, en la mesura que puguem els anirem escoltant en directe i, si no, Judit, ens vas explicant què és allò que posin damunt de la taula, quins plantejaments facin a primera hora del matí, tant en relació al que passi al tribunal com, evidentment, amb aquesta mirada a la taula de diàleg del migdia, que segur que no passarà desapercebuda. En relació a aquesta declaració davant del jutge, a qui han citat a declarar, Judit, i per quins fets?
Doncs han citat a declarar Torrent, Costa, Delgado i Campdepadrós, com deien, per haver fet el 2017 que el Parlament votés dos debats, un sobre l'autodeterminació i l'altre sobre la reprovació de la monarquia. I Pol, deixa'm dir-te que ja veiem a la consellera de Feminisme, Tània Verge, d'Esquerra, i ha arribat aquí davant del TCJ. Hola! I també ho ha fet Marta Vilalta.
Per tant, comença a arribar aquesta delegació d'Esquerra Republicana de Catalunya. Judit, et deixem que et vagis preparant per si hi ha aquesta primera atenció i el moment en què puguem escoltar-los en directe o que tu ens puguis explicar què està passant, n'estem pendents. Anem parlant al llarg del matí. Moltes gràcies a la Judit Casellas, que estarà pendent del que passi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També a aquesta hora, és que avui serà una bogeria aquest matí. El Congrés dels Diputats ha començat ja també la sessió de control al president del govern. Ahir Pedro Sánchez el vam escoltar a la tarda perquè va anar al Senat, va demanar aquesta calma en relació amb el diàleg, va dir això va per a llarg, i ara veurem què acaba passant al Congrés dels Diputats, on li faran preguntes, i en aquests moments Pablo Casado ja ha començat també a fer les seves interpel·lacions. Per tant, de tot el que vagi passant al llarg d'aquest matí, n'anirem donant comptes, ho anirem escoltant i ho anem debatent. A veure, jo el primer que m'agradaria demanar-vos, amb què us quedeu del que passarà avui? Enric, què us sembla aquesta coincidència d'aquesta persona, no?, de Roger Torrent, ara davant del jutge, a la tarda assegut davant del president del govern espanyol amb aquesta taula de negociació i amb aquest punt al qual ha arribat el govern català d'esclatar de manera interna, no?, que ho estan intentant contenir des del punt de vista públic, però que ha arribat al punt que ni tan sols Pere Aragonès veia bé els noms que Junts per Catalunya volia enviar a la taula de diàleg.
A veure, jo crec que la coincidència d'aquesta compareixença del conseller Torra amb que després participi en una mesa són les últimes fuetades de tot el procés en el que estem des de fa 10 anys, no? I per tant, jo crec que no influirà, no, això ja es dona, diguéssim, percebut i per assimilat, no? El que jo crec que Roger Torrent i la delegació d'Esquerra Republicana van amb un ànim més de futur que no pas de tornar a repassar el passat, sense oblidar-lo, òbviament, no? I aquí el que s'ha produït és, novament, una tensió interna entre l'independentisme. Hi ha dues maneres de veure com s'ha d'abordar el full de ruta independentista. Està molt clar, entre Esquerra i Junts per Catalunya. Van governar l'anterior legislatura amb moltes tensions i han començat novament amb aquestes tensions. I és que són dues maneres de veure-ho molt diferents, i aquí és on haurem de veure si el rellotge de l'estabilitat es manté durant molt de temps o poc temps. Ahir van dissimular que això no afectaria la relació de govern, però és que és molt difícil. És molt difícil que tu vagis avui a una mesa, justament la més important que hi ha, de negociació entre l'Estat espanyol i Catalunya, i que el teu soci principal i el teu principal aliat en el tema de l'independentisme, doncs no hi assisteixi perquè no t'has posat d'acord amb els noms dels membres, no? I això és bastant lamentable a ulls de l'independentisme, que si alguna cosa va demanar, per exemple, la Diada, és una certa unitat en aquest sentit, no? I des d'un punt de vista ja de més futur, jo crec que és la primera vegada que es produeix una mesa de negociació i com que no sovintegen, jo crec que s'hauria d'aprofitar, encara que tinguem alguna discussió de si un nom o un altre. Jo crec que el nom no fa la cosa, sinó el que fa la cosa justament el que es debati i el que s'acabi concloent. Per tant, una foto del dia d'avui a ulls de Catalunya una mica lamentable.
Iva.
Sí, jo crec que el que passarà aquest matí i aquesta tarda és precisament la metàfora de com està el moviment independentista. Aquest matí, contra la justícia, sentint-se agredits per una decisió de la Fiscalia Espanyola, hi haurà unitat dels independentismes. Ara ve en el moment en què tens al davant una oportunitat de començar a canviar les coses, la divergència és total i absoluta. És molt fàcil garantir la unitat mentre tens un enemic que et sembla tan claríssim, tot i que després s'hauria de discutir si era necessari tornar a fer decrets sobre la monarquia, declaracions i votar-les sobre la monarquia, o era més un tornar a buscar aquest enfrontament que serveix per garantir aquesta unitat. Però estic d'acord amb l'Enric. Jo no crec que aquesta declaració de Roger Torrent condicioni la seva postura a la taula de diàleg, sobretot perquè jo recordo aquells moments en el Parlament i recordo un Roger Torrent molt arrossegat, per exemple, per Josep Costa, a fer aquelles exhibicions d'autoritat del Parlament en contra de l'autoritat de la justícia, quan realment el veies que ell ja no estava per això. Per tant, jo crec que la postura d'Esquerra en aquest sentit és molt més d'anar a provar què hi ha o què es pot arribar a fer en aquesta taula de diàleg, que és dificilíssima, eh? I que si algú es pensa que això donarà un resultat d'aquí, ja no dic un mes, un any, va molt errat.
David.
És que el tema d'avui, la fotografia d'avui, és molt bèstia, si ho pensem, perquè si el titular havia de ser que es reprèn la taula de diàleg, el titular acabarà sent que només hi ha gent d'Esquerra a la banda catalana. I, per tant, serà una fotografia, la d'aquesta de la taula de diàleg amb els membres d'Esquerra i els membres del govern espanyol, que el que farà és institucionalitzar la fractura del govern català, no? I, per tant, tot i que ahir hi havia aquests esforços que dieu, i és veritat, per intentar controlar l'incendi, que no se'n vagi de mare, jo crec que és un punt d'inflexió, a mi em sembla, eh? És un punt d'inflexió i de difícil retorn, sobretot perquè el president Aragonès, en la seva compareixença d'ahir, el que juga és una carta, que és una carta arriscada, que és la carta de l'autoritat presidencial. Ell diu, al marge dels acords, ell diu, jo, que sóc el president, he demanat que em presenteu consellers als seus socis de govern. I els socis de govern es diuen no. O sigui, els socis de govern no assumeixen el lideratge d'Aragonès en aquesta qüestió. Poden estar més encertats o no poden estar més encertats, però aquí, si els teus socis et diuen a la cara que no et fan cas, la teva autoritat presidencial baixa, ¿vale? Si tu la tenies aquí dalt, ara ha baixat aquí baix, no? I, per tant, això jo crec que és una cosa molt greu, perquè afecta a la institució mateixa de la presidència de la Generalitat. Aquí ara tenim un president una mica més reduït, diguem, al qual els socis de govern li han tallat unes quantes capes d'autoritat presidencial, i, per tant, això és sostenible en el temps? Potser sí, eh? Estem acostumats i ho hem vist, però si Esquerra Republicana, justament un dels seus objectius era recuperar la institucionalitat i el valor de la presidència de la Generalitat, jo crec que, vull dir que d'alguna manera, això difícilment quedarà així.
Sí que és veritat que aquesta tarda a les 3, quan hi hagi la fotografia una mica més enllà de les 3, perquè a les 3 hi haurà aquesta reunió entre els dos presidents, aproximadament una hora, crec que després s'han d'atendre els mitjans, i després sí, aleshores s'hauran les dues delegacions els uns davant dels altres. És veritat que des de la Moncloa ja han dit que vindran menys ministres dels previstos, bàsicament perquè per catalana només hi haurà 3 persones, no? I per tant, doncs, finalment, Manuel Castells, el ministre d'Universitats, no vindrà, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, tampoc no vindrà, i per tant, d'alguna manera sí que s'aconseguirà rebaixar una mica la potència de la fotografia, no? Perquè jo estava pensant, imagineu-vos, Enric, no? Si a La Vanguardia o a l'Ara, David, haguéssiu de posar una fotografia on tinguessis una banda de la taula amb el president espanyol i una llarga llista de ministres que davant acaben tenint 3 persones i 3 o 4 cadires més que estan buides, no?
De fet, 2 persones, perquè el president Aragonès s'havia de retirar d'aquesta taula en el moment que retires el president Sánchez, que tot sembla indicar que més enllà de fer-se la foto no hi estarà gaire temps, cosa que més a més és lògica, perquè els presidents només hi han de ser per signar acords, no per treballar-los.
Sí, però vull dir que al final la fotografia... No?
La fotografia és deplorable.
però com a mínim, diguem-ne, no serà, no, aquesta fotografia que no tindríeu prou portada, David i Enric, sí, sí, diguem-ne, sí, per posar-la i que quedés bé, diguem-ne.
Però fixa't en una cosa que avui miren la premsa de Madrid. Nosaltres aquí ens estem, diguéssim, debatent la divisió de l'independentisme, però a Madrid no ho veuen tant així, o no subratllen tant aquest fet com el fet d'una certa rendició de l'Estat a l'hora d'anar a Barcelona a reunir-se amb un govern que és independentista i que reclama l'amnistia, reclama el referèndum, etc, etc. És a dir, a ulls de Madrid, el desgast que li està suposant al president Sánchez aquesta aposta que fa, ja veurem si encertada, ja veurem si real, ja veurem si verídica en relació al tema de Catalunya, però és una aposta, perquè de moment ja tenim els presos, diguéssim, indultats, tenim aquesta mesa de negociació en marxa, encara que una mica mutilada, però amb una voluntat de que això tiri endavant. A ulls de Madrid, jo crec que la imatge serà més Sánchez rendit la rendició de Breda, però en aquest cas a Barcelona, amb el Pere Aragonès, i a ulls de Catalunya jo crec que serà més aquesta mesa mutilada on només hi ha una part de l'independentisme o una part del govern independentista. Són dues maneres de mirar-ho, però totes dues molt complementàries i molt importants d'entendre per a l'hora d'analitzar com ha d'evolucionar tot plegat. Vull dir, allò que es parli avui o a partir d'avui, perquè això no s'arreglarà avui, això durarà mesos, si no anys, aquesta negociació. Però això que es comenci a parlar avui tindrà tota una sèrie de traslació en la política espanyola. I per això el govern espanyol, Pedro Sánchez, el que està és plantejant un inici d'aquesta negociació en termes d'allò que és factible posar-se d'acord. És a dir, decantar allò que és més complicat de posar-se d'acord, referèndums, amnisties, etc., i començar a parlar d'altres qüestions que fa anys i anys i anys, i tu, Pol, i jo hem parlat moltíssimes vegades de rodalies, d'infraestructures, etc, etc, que seria bo que comencessin també a posar el fil a l'agulla. Ara la teva companya, quan heu connectat amb el Tribunal Superior de Justícia, és molt simptomàtic, és molt, diguéssim, és una imatge rellevant, que la manifestació que hi ha del Tribunal Superior de Justícia no és a favor del Torrent, sinó és amb un tema dels geriàtrics. No? Mm-hmm. És a dir, hi ha una realitat social, unes problemàtiques socials que estan molt enquistades i que arrosseguem de fa molts anys, que també necessiten una atenció. I si per aquí també trobem una via de sortida, benvinguda sigui.
I, de fet, tu ara parlaves de quin és l'enfoc segurament que es planteja al voltant d'aquesta taula de diàleg a Madrid, i ara mateix Pedro Sánchez està debatent en aquesta sessió de control que ara el torna a Pascal, de Vox, i ja estan parlant de si la paraula que està sortint és traïció.
Clar.
És a dir, en relació amb aquesta taula de diàleg, que caldrà veure amb quina força es pot tirar endavant, no? Perquè, és a dir, arribarem amb un discurs públic, David, que vindria a ser Pedro Sánchez hi acaba sent pràcticament per obligació perquè no hi volia ser, i el govern de la Generalitat hi seurà, però només amb la meitat del govern.
Exacte. Hem de recordar una cosa, sobre l'aposta de Pedro Sánchez amb Catalunya. No oblidem que Pedro Sánchez necessita els vots d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. I aquesta és una clau molt important. O sigui, coneixem a Pedro Sánchez, sabem que és molt hàbil, sabem que és un supervivent, i sabem que es mou bàsicament per interessos, diguem, no? I que si un dia no podia dormir perquè no, deia no, que no dormiria si tingués ministres de Podemos, i l'endemà s'abraçava Pablo Iglesias. Vull dir, al final és aquest tipus de polític, i bueno, escolta'm, té coses bones i coses dolentes, però jo crec que aquesta és una clau important. Si ve, és perquè entenc jo que Esquerra Republicana ha posat la màxima pressió i li ha dit, escolta, no, o sigui, no pots no venir a la primera reunió de la taula de diàleg, perquè llavors és que ho fa saltar tot pels aires, i nosaltres se suposa que hem de donar suport per aprovar els pressupostos, etc, etc. I per això aquesta negociació tan vaticana de no, jo vinc, faig la roda de... ens veiem bilateralment, però després ens veiem amb la delegació, però no ens asseiem, o ens asseiem només al principi. Vull dir, tot això forma part d'aquesta operació de la Moncloa per minimitzar un desgast que, com deia l'Enric, aquest desgast, evidentment, existeix. Però, insistiré, existeix des del moment en què tu necessites Esquerra Republicana per governar. Per tant, és que tampoc Pedro Sánchez té moltes més alternatives. I jo crec que al final aquí el que sí que és veritat, i que algun diari de Madrid avui ho destaca a portada, és que hi ha una coincidència d'interessos. entre el PSOE de Sánchez i Esquerra Republicana. Són dos actors que, diguem, defensen, evidentment, projectes polítics molt diferents, però tenen una necessitat mútua, perquè d'alguna manera tots dos depenen l'un de l'altre. Sánchez depèn d'Esquerra per governar Espanya i Esquerra depèn de que el PSOE ompli de contingut aquesta taula de diàleg perquè la seva aposta estratègica pugui avançar.
Perdona, només un petit apunt, I no oblidem de que hi ha un pacte de legislatura signat entre socialistes i Esquerra Republicana, que inclou els indults i que inclou aquesta mesa de negociació. És a dir, el que està fent el PSOE, si més no, és complir amb la seva paraula.
Jo crec que, a més, hi ha... O sigui, que aquesta comunió d'interessos arriba més lluny. Si hi ha aquest debat a Madrid, que a mi em sembla que és un debat no fictici, però molt impostat, perquè el debat a peu de carrer no és aquest, sinó que és el preu de la llum o la crisi que ens ve, i és un debat, ja dic, no fictici, però sí molt impostat, perquè al PP i a Vox, però sobretot al PP, li interessa molt més barallar-se amb el PSOE sobre Catalunya que sobre els jutges o sobre el preu de la llum, perquè en aquí el PP té una postura molt més complicada de defensar. En canvi, en el debat sobre el futur de Catalunya, les postures són absolutament enfrontades, les estratègies polítiques també, les dues lícites, però és molt més fàcil confrontar respecte a Catalunya. Per això jo crec que s'està forçant un debat a Madrid que realment no es correspon l'opinió publicada i l'opinió pública. Si Pedro Sánchez per les properes eleccions serà pel preu de la llum, no pels indults.
I això ho hem vist amb els indults, per cert.
Exacte.
Hem vist. Algú pensava que amb els indults hi hauria manifestacions al carrer...
I no ha passat res.
I això ens porta a pensar de que si realment amb el debat dels indults no s'ha produït el gran terrabastall que la dreta anunciava, amb la mesa de negociació segurament passarà el mateix, perquè hi ha un cert cansament també a l'opinió pública espanyola, la gent també diu, escolta, arregleu aquest tema de Catalunya. I per això sap més greu que des d'aquí no s'aprofiti aquesta oportunitat.
Ara, també hi ha una altra cosa que volia comentar, perquè deies, Pedro Sánchez necessita venir aquí perquè l'ha pressionat Esquerra, perquè depèn d'Esquerra per aprovar uns pressupostos. Pedro Sánchez ja té uns pressupostos aquest any, Esquerra no. I no té gens clar que la CUP els hi aprovi. Això d'una banda. I d'altra banda, jo crec que la setmana passada va passar una cosa molt rellevant, i és que el govern espanyol va dir fins aquí, ja n'hi ha prou amb el tema de l'aeroport, i Pedro Sánchez ha descobert que no ha passat res, sinó que l'opinió pública catalana que estava a favor de l'ampliació de l'aeroport ha entès d'una manera, jo crec que bastant general, que la culpa era del govern de la Generalitat, no del govern espanyol. I això és un canvi de paradigma, també.
De fet, és molt interessant les coses que estan passant avui, que nosaltres estem seguint de cua d'ull el que està passant en aquest debat al Congrés dels Diputats. L'Iva deia, és veritat que segurament el Partit Popular i Vox tenen més interès a Pedro Sánchez de parlar-li de la qüestió catalana que no passa en el preu de la llum, però, en canvi, Casado, com a mínim altres que he pogut seguir, ha apostat per parlar, per discutir en aquesta sessió de govern amb Pedro Sánchez per la qüestió de la llum. Vox no, Abascal amb la paraula traïció ha anat directe, i ara era Esquerra Republicana qui estava, a través de Gabriel Rufián, interpel·lant el president del govern espanyol, i el que li ha tret és el Prat. És a dir, tenim aquesta reunió de governs a la tarda, però, en canvi, el que surt en aquesta primera interpel·lació, com a mínim, no, és el retret de per què el govern espanyol finalment acaba retirant aquesta inversió al Prat. Aquest matí està previst que, des de les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tinguin els mitjans tant Laura Borràs, que és la presidenta del Parlament actualment, com també la secretària general portaveu d'Esquerra Republicana, la Marta Vilalta. També volem saludar a aquesta hora en Raül Moreno, que és portaveu adjunt del PSC al Parlament de Catalunya. Senyor Moreno, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com valora l'actitud d'Esquerra i de Junts davant d'aquesta taula de diàleg que està prevista per avui, a partir de les 3 de la tarda, i en la qual, finalment, Junts per Catalunya no hi serà en aquest diàleg?
Bé, jo crec que quan un es posa davant d'una taula de diàleg amb aquesta voluntat expressada pel govern d'Espanya de voler trobar una solució al conflicte que existeix entre els dos governs, doncs ha d'anar amb una actitud constructiva, no? Nosaltres tenim la sensació, doncs, que aquesta actitud constructiva no està dins dels dos socis d'un mateix govern, no? Jo crec que les coses s'han de començar bé i crec que Catalunya mereix un govern que governi, que sigui un govern efectiu, que tinguem la capacitat de poder mirar tenen una mirada llarga sobre el que s'ha de fer en aquest país, i sembla que l'actitud d'ahir dels dos socis de govern doncs, no anava per aquí.
Què hi pensa vostè? Des del seu partit han defensat la necessitat que hi hagués aquesta taula de diàleg, que es tirés endavant aquestes converses. Vostè creu que aquesta taula tindrà la força que havia de tenir si no hi és Junts per Catalunya?
Home, jo crec que contra més persones participin del diàleg, millor, no? Justament per això creiem que el govern de Catalunya és un govern que està format per dos partits i, per tant, doncs, que el govern, en la seva major amplitud, ha de poder estar representat en aquesta taula de diàleg, o estarà el govern d'Espanya, però també hi ha altres actors a Catalunya que estem reclamant un diàleg, també Catalunya endins. És a dir, el govern de Catalunya estaria molt representat en aquesta taula si fos capaç de defensar una posició àmpliament participada per una part important de Catalunya. I entenem que les reivindicacions que legítimament farà el govern de la Generalitat en aquesta taula de diàleg doncs no és no són unes posicions defensades per la majoria. Per això nosaltres reclamem des de fa temps la necessitat d'un diàleg Catalunya endins entre els partits polítics. No? De fet, jo crec que les desavinences ahir entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana posen de manifest la necessitat de que a Catalunya necessitem un diàleg per intentar consensuar una posició majoritària del conjunt de la ciutadania davant del diàleg amb el govern de l'Estat.
I una darrera pregunta en relació al que està passant al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a aquesta hora. Roger Torrent ja ha entrat cap a dins, està citat a declarar. Un dels objectius de la taula de diàleg, ho havia dit el president espanyol des que va començar a parlar-se ja fa temps d'aquesta taula de diàleg, era desjudicialitzar la política. Avui es produeix aquesta imatge, aquesta coincidència en el temps. Què li sembla que l'expresident del Parlament hagi de tornar a anar a declarar davant de la justícia per un parell de votacions al Parlament?
Bé, en tot cas, tots els representants polítics i també el Roger Torrent, en tant que president de la cambra, ha d'anar davant de la justícia en el moment que se la reclami. No? Efectivament, el senyor Torrent coneixia perfectament quan es va saltar, diguem-ne, les recomanacions que es feien de cara a la tramitació d'una iniciativa parlamentària, que és el que feia. Tant és així que fins i tot recordo que en aquell moment va canviar l'hora del ple, no? Justament per intentar despistar l'acció de la justícia. No? Seran els jutges els que diguin si això va ser o no va ser legal. No? Però, evidentment, jo crec que hem d'intentar deixar enrere una fase en la qual aquesta desobediència, per altra banda, estèril, que va fer que el Parlament de Catalunya situés fora de la legalitat, doncs no tornes a repetir-se, no? I en tot cas serà la justícia qui consideri si el senyor Torrent doncs, va actuar bé o malament, per tant, respecte a les decisions i al procediment judicial.
Raül Moreno, es portaveu adjunt del PSC al Parlament de Catalunya i ha estat en directe amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi.
Gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Pendents també, evidentment, del que el Parlament, el Tribunal Superior de Justícia hi pugui dir la presidenta del Parlament de Catalunya i la portaveu d'Esquerra Republicana. De seguida ja anem en directe perquè em consta que Roger Torrent ja ha entrat a dins del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que Marta Vilalta s'està preparant també per atendre els mitjans de comunicació. Clar, una de les preguntes, Enric, que s'haurà de començar a respondre ara i que haurem de veure com evoluciona, tant per com vagi aquesta taula com pel debat que se n'acabi derivant, és quina força podrà tenir qualsevol cosa que es pugui negociar o acordar en una taula on Junts no hi serà, però que intentarà, evidentment, políticament fiscalitzar des de fora com la resta de grups, i que haurà d'acabar avalant d'alguna manera, ni que sigui el Parlament de Catalunya.
És que això ens retrotreu el debat de l'Estatut. Recordeu que aquí Esquerra Republicana va jugar, doncs va estar en les negociacions d'alguna manera, i després a l'hora del referèndum de l'Estatut a Catalunya Esquerra va demanar el no. Recordeu això, eh? Mm. I l'Estatut es va aprovar. A veure, aquí tot el que... Jo diferenciaria, entre el que sigui aspectes molt més pràctics, és a dir, aspectes molt més d'inversions, de recuperació del terreny perdut en tots els deures que l'Estat ens deu des de fa molts anys, i jo crec que aquí hi haurà un ampli consens, és difícil posar-s'hi en contra de que també no sé quants milions per Rodalies, o que hi hagi no sé quina inversió en carreteres, o no sé quina inversió amb la llei de dependència, etc etc. Això és molt difícil d'explicar davant la ciutadania per qualsevol partit que vulgui ser central i que vulgui aspirar a governar Catalunya. I després hi ha el debat de com resolem la qüestió més nuclear del tema sobiranista. I aquí jo crec que jo ho veig molt difícil. No molt difícil que s'acabi acceptant internament aquí, sinó que és difícil que el govern de l'Estat accepti alguna cosa a la que ara mateix aspira tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya. Per tant, jo, si ara veiéssim, tinguéssim la bola de vidre i veiéssim un document a 2 anys vista, jo veig més un document de coses més pràctiques que ja hauran d'anar passant, i de tota l'altra qüestió, de si referèndums, amnisties, etc. Jo crec que continuarem encara, tant de bo m'equivoqui, però d'aquí 2 anys encara estarem discutint sobre l'eventualitat d'això.
De fet, ahir Pedro Sánchez del Senat deia 2 anys o més, quan va fer referència a un debat d'aquestes característiques. Iba i David.
Sí, el que passa és que la data de 2 anys no la posen Esquerra i el PSOE, sinó les properes convocatòries electorals, que és la clau de tot. Jo crec que si ara poguéssim ficar-nos en el cervell dels qui aquesta tarda s'obren a la taula, estic bastant convençuda que els representants d'Esquerra efectivament estan pensant en un referèndum d'autodeterminació, i els representants del PSOE el que estan pensant és en una mena d'acord per reformar l'Estatut, per garantir competències, per blindar qüestions com el català, que efectivament hauria de ser votat en referèndum, per tant complirien amb la condició de que això fos validat pels catalans a les urnes, però que no estan pensant en absolut en un referèndum d'independència. Del diàleg i la negociació té això, que parteixes de punts absolutament oposats o que semblen incompatibles i que s'ha de mirar de trobar un punt de trobada, sabent que d'aquí 2 anys potser qui governa és el PP i Vox.
Mm-hmm. A veure, jo crec que estem al principi de la pel·lícula i que això falten molts capítols encara, Però sí que hi ha una cosa que jo veig bastant clara. O sigui, ni el més optimista d'Esquerra Republicana, jo crec, si anem a buscar a tots els optimistes d'Esquerra Republicana, es creu que pactarà un referèndum ni l'amnistia amb el PSOE en 2 anys. Jo crec que això ho tenim bastant assumit. Entre altres motius, jo crec, perquè hi ha un altre... Ara l'Iva parlava de les convocatòries electorals. Hi ha una cosa molt important, i és que jo crec que Pedro Sánchez, recordem que va guanyar les eleccions amb un discurs molt dur contra l'independentisme. Després ha fet el contrari. Per tant, d'alguna manera, jo crec que si Pedro Sánchez té un mínim marge per fer alguna cosa important, diguem, alguna cosa que alteri l'statu quo, d'alguna manera, això només ho podria fer en el cas de que fos revalidat a les urnes en unes pròximes eleccions. O sigui, la meva teoria és que en aquests 2 anys, són 2 anys de tempteig, són 2 anys en els quals Esquerra i PSOE haurien de pactar un contingut mínim que servís per dir, escolta, continuem d'aquí 2 anys perquè hem iniciat un camí i aquest camí serà llarg, però avança, diguem. Si són capaços de fer això, doncs escolta, perquè si d'aquí 2 anys Pedro Sánchez i l'esquerra en general i en Podemos torna a formar govern i té majoria i la gran aposta de PP i Vox fracassa contra aquest Sánchez que ha negociat amb els independentistes, que ha indultat els presos polítics, etc. Llavors Sánchez sí que tindrà més força política, més legitimitat fins i tot, perquè s'haurà presentat a les eleccions dient, escolta'm, jo he negociat, jo estic negociant amb els independentistes, estem parlant, estem dialogant, he indultat els presos, per tant, ara vull que la societat espanyola, diguem, faci el seu veredicte, el veredicte electoral. I llavors, jo crec que sí que llavors s'obrirà una certa finestra d'oportunitat. Però en aquests 2 anys, jo crec que són 2 anys de preparar el terreny i poca cosa més.
El futur que pugui tenir la taula de diàleg l'anirem veient des del punt de vista del seu contingut a mesura que vagi evolucionant, no? El que segurament sí que podem començar a analitzar, i m'agradaria que ho poguéssim fer entre tots tres, és en quin punt està ara mateix el govern català, no? Abans hem fet algun petit incís cadascun de vosaltres, perquè segurament, clar, ahir qui va seguir una mica l'actualitat va poder escoltar a un president aragonès, dur, contundent, just abans de dinar, a un Jordi Sánchez a la tarda també, ferm en el seu convenciment que no havien de ser a la taula de diàleg perquè deia ens havien vetat. És veritat que Jordi Sánchez va fer aquell esforç, no?, durant tota la compareixença de posar el focus sempre en la Moncloa i no assenyalar Esquerra Republicana com els responsables de dir que les persones que proposaven no podien seure a la taula. Però, és clar, a mi em va sorprendre, especialment, i no sé com ho va veure vosaltres, que tinguem tan clar, perquè així ho han explicat, que Jordi Sánchez i Pere Aragonès han parlat i han parlat molt cara a cara de com s'havia de fer tot aquest procés per triar les persones, i que la discussió pública sigui el president de la Generalitat dient teníem un acord i l'acord deia que tots serien membres del govern, i Jordi Sánchez surt i diu això és mentida.
Bueno, aquí tenim dues versions, diguem, com sempre passa en aquestes coses. Però per mi, o sigui, jo em crec, sincerament, em crec que Pere Aragonès els ha demanat, repetidament, des del mes de juliol, a Junts per Catalunya, que vol consellers a la taula de diàleg. I, segons la versió d'Esquerra, Jordi Sánchez no li deia que no. Deia, d'acord, ho intentaré. Una resposta d'aquest estil, vale? I, per tant, aquí ja entrem en el terreny de les interpretacions. Aragonès interpretava que, bueno, pues si ho intentarà, m'ho diu el secretari general, vol dir que sí, que serà així. Vull dir, això és el... I la part de Jordi Sánchez, la part de Junts per Catalunya, diu que no. I és veritat que l'acord de govern és ambigu. No diu allà que hagin de ser membres, però sí que diu que han de ser consensuats. Per tant, és veritat que Junts per Catalunya se salta aquesta condició. Un cop fas pública, diguem, i filtres a la premsa, fas un comunicat dient Junts designa tal, 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 perquè no els has consensuat, perquè tu abans has trucat al president de la Generalitat, vale? O sigui, l'ordre de les coses és Sánchez truca a Aragonès i diu, escolta, hem triat aquests noms. Aragonès li diu, escolta, no, això no és el que hem parlat, parlem-ho, no sé què, i Sánchez el que fa Junts és filtrar a la premsa, o sigui, fer un comunicat públic. Per tant, aquí sí que Junts, jo crec que s'ha saltat l'acord, perquè l'acord diu que han de ser consensuats. L'argument és, no, perquè Esquerra tampoc els ha consensuat. Bueno, escolta, és que Esquerra no ha fet un comunicat encara dient qui serien els seus membres. O sigui, s'ha filtrat a la premsa, vale, d'acord, però no ha fet un comunicat. Vull dir, per tant, jo crec que aquí sí que hi ha hagut una jugada, una certa deslleialtat, per dir-ho així, per part de Junts cap a Esquerra i cap al president Aragonès. I per això jo dic que això té conseqüències, perquè tu estàs qüestionant l'autoritat del president. O sigui, jo ho veig d'aquesta manera, vull dir, per tant, a mi m'és igual si t'han dit que sí, si t'han dit que no, si l'acord diu sí, diu A o diu B. Per mi el tema és el president demana una cosa i tu no li fas cas.
Sí, jo crec que hi ha dos punts que són que per molt que Junts argumenti que no hi havia res escrit en l'acord de legislatura, són imbatibles, que és que fan un comunicat a les 9 i mitja del matí, és a dir, quan es reuneix el govern de la Generalitat per aprovar el decret dels components de la delegació catalana, i que a més en aquest comunicat hi posen 4 persones. Quan l'altra cosa que li estava demanant al president de la Generalitat, que és força fàcil, era dir president i 2 consellers d'Esquerra, vicepresident i 2 consellers de Junts. I tot això ve, jo crec, d'un problema bàsic, que és que a Junts encara no s'ha decidit qui mana. Que l'autoritat de Jordi Sánchez a dins de Junts no és l'autoritat de Pere Aragonès a dins d'Esquerra, perquè Pere Aragonès, tot i que Esquerra hi ha 1.000 veus i no és el mateix Marta Rovira que Oriol Junqueras, ni Oriol Junqueras que Pere Aragonès, hi ha una coincidència d'interessos per esdevenir el partit principal de Catalunya i tenen tots molt clar que això passa per anar a tots a la una. I això a Junts no passa. I d'aquí jo crec que plora la criatura. En aquest context és molt difícil portar una negociació amb el govern quan tu mateix a dins de casa no tens clar amb qui has de decidir l'estratègia.
Però clar, però Enric, clar, Junts per Catalunya, quan passa el que passa ahir, utilitza la paraula veto, no? És a dir, no estarem en aquesta taula perquè ens han vetat. En la compareixença, Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, diu qui ens veta és la Moncloa. Però en el comunicat de premsa al qual feia referència el David, canvia Junts per Catalunya al matí, estava en directe, estàvem fent tertúlia i ens va arribar aquí i ho vam dir, el comunicat acabava dient aquests són els noms que li hem donat a Pere Aragonès perquè els validi. I aquest comunicat s'envia per un cop hem conegut la cronologia d'ahir, un cop Jordi Sánchez i Pere Aragonès ja havien parlat i Pere Aragonès havia dit a Jordi Sánchez que els noms no li agradaven. No? Aleshores, la pregunta és, si la paraula és veto, el veto de qui és, Enric, als membres de Junts per Catalunya?
A veure, jo crec que... Ara et responc, eh? Però jo crec que no ens podem perdre en els detalls. És a dir, aquí hi ha un tema de fons, que és que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya formen un govern de coalició amb dues maneres d'entendre completament diferents o molt diferents el que s'ha de fer en el tema del procés independentista. Però arriben a un acord de govern i aquest acord de govern està sustentat amb un fonament molt feble. Molt feble. Per què? Doncs perquè Junts per Catalunya no hi confia en aquesta mesa de negociació. I Esquerra Republicana ho fia tot en aquesta mesa de negociació. I aquí és on tenim la clau de volta. Junts per Catalunya, des del primer moment, creu que això de Madrid ens aixecaran la camisa, ens perdrem el temps, ens marejaran i no traurem res de bo. I, per tant, intenta dinamitar des del primer moment amb aquest discurs. Hem sentit la Laura Borràs, hem sentit innombrables membres de Junts per Catalunya, començant pel el Carles Puigdemont, que diu que això de la mesa de negociació no serveix per res. I arriba la mesa de negociació. I perquè no s'emporti el triomf al seu soci de govern, que alhora és contrincant principal, contrincant polític, i que, per cert, li acaba de guanyar les eleccions, doncs aleshores, quina és la manera de que descarrilli aquesta mesa de negociació? Home, si jo no hi vaig, ja la mutilo. Doncs... O si jo no faig cas al president, aquí tinc, estic, diguéssim, minusvalorant el poder, diguéssim, del president.
Enric, perdona que et talli. Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està parlant en directe la presidenta del Parlament, Laura Borràs, l'escoltem.
Correctament. Ara toca fer costat als qui també les van fer en exercici de les seves funcions i per denunciar aquesta repressió de l'Estat. Si hi ha alguna pregunta.
La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que ha fet una intervenció i que ara respondrà a les preguntes dels periodistes. Mirem si parla d'aquesta taula de diàleg, l'escoltem, i si no, mantenim la tertúlia.
Declaracions de Marta Vilalta, nom d'Esquerra, dient que els sap greu que les persones, com dins per Catalunya, que són els carrers, avui no siguin en aquesta taula de negociació. Bé, que avui és el dia de poder parlar del que passa aquí, del que molta gent nega, que és aquesta repressió que persisteix. No és el dia de parlar de taules, quan hi ha companys que en exercici de les seves funcions seran o volen ser asseguts al banc dels acusats per part de l'Estat espanyol. Gràcies.
Doncs déu-n'hi-do l'afirmació. Jo crec que és bastant simptomàtica del que està passant. Eh? No és el dia de parlar de taules.
Veus? Sí. És que justament el que acabo de dir. És a dir, aquesta taula els hi molesta, no els hi convé, no hi creuen pas amb ella, i llavors, escolta, els hi és sobrera, i per tant, si per alguna raó sortís endavant, seria un triomf pel seu contrincant electoral. Per tant, aquí l'esforç és intentar minimitzar-la, gibaritzar-la, mutilar-la, perquè això no tiri endavant. La pregunta que ens hem de fer tots és, i quina alternativa hi ha? És a dir, si matem la taula de diàleg, quina és l'alternativa que hi hauria a tot això? Que guanyi el PP i Vox, que ja sabem com funcionen. Clar, i aquest és el principal problema. I responent una mica responent a la teva pregunta, jo crec que aquest tema, si es barallen per les beques o per si hi ha d'haver un peatge o no, mira, tot això entra dins de la discussió política que la gent pot entendre. Però aquest és un tema nuclear, aquest és un tema principal. Per tant, si aquí, en el tema principal de la legislatura, no es posen d'acord els seus dos els principals socis de govern, jo li veig una legislatura o una coalició amb molt poca vida.
És que jo crec que l'alternativa per Junts, i probablement també per la CUP, és precisament aquesta, que guanyi PP i Vox, perquè es viu molt millor en la confrontació contra PP i Vox. I, de fet, a PP i a Vox tampoc no els anirà malament, perquè al final una unitat de l'independentisme inquebrantable dient tots els espanyols són dolents, tot l'Estat és monolític, no hi ha absolutament cap tipus de diferència entre una cosa i l'altra... És un discurs que va molt bé per la
Però ja hem vist com ha acabat, això, eh?
Sí, no, jo no dic que sigui el més assenyat, Però el cas és que quan hi ha aquest debat és quan més força té l'independentisme.
Però és veritat que en aquesta situació que està plantejant ara l'IVA, i podeu dir-hi tots la vostra, Junts per Catalunya podria haver optat per ser a la taula i sortir cada dia de la reunió dient no s'està avançant, no s'està parlant, volen posar això damunt de... És a dir, hi ha maneres diferents de gestionar-ho, algunes que tensionen molt la situació, segurament la màxima és aquesta, és a la fotografia no hi serem, i l'altra és ser allà i dir, escolta'm, nosaltres hem vingut, però no estem parlant del que havíem de,
però
del
que havíem de parlar. Però aleshores ja estàs admetent que, hi ha, que tens al davant a un estat espanyol on hi ha diferents postures. I compte que, per mi, és tan legítim la postura del PP dient no hi ha res a negociar, com la postura del PSOE dient el més important és ser a una taula i parlar-ne. Però, en tot cas, el que funciona en la tesi de Junts, i això ho demostren en cada declaració, és dir que Espanya és unívoca i no hi ha diferència entre uns i altres.
Sí, però perdona, tant Junts per Catalunya, o la majoria dels seus components, com Esquerra Republicana, com també la CUP, fins i tot, van esgrimir l'eslògan sit and talk, seure i parlar. Doncs ara la primera oportunitat que tenim per seure i parlar ja no hi anem.
Ara, han tingut de mala sort que els hi diguin vale, parlem.
Ara jo crec que ara reneguen bastant d'aquest lema. Jo crec, Enric, al final aquí hi ha una altra pregunta, i és: s'atrevirà Esquerra a expulsar els consellers de Junts del govern? Aquesta és una potestat que té el president Aragonès?
Vull dir, no, però pensa que pot passar al revés,
A que marxin ells, sí. Junts no marxarà, ja t'ho dic ara.
Bueno,
ells, pel seu propi peu, no marxaran. Si ells voldrien...
Jo no descartaria del tot res.
Jo, bueno, sí, a veure, tot és possible, diguem, però jo, vaja, jugaria bastant de que ells, pel seu propi peu, prefereixen ser expulsats, perquè això sí que els donaria un cert discurs de Esquerra ens ha fet fora del govern perquè nosaltres volíem defensar bla, bla, bla.
Sí, però de la mateixa manera que el Pol diu, home, per què no hi vas a la reunió i després a la sortida discrepes, no? Doncs perquè la pròpia electoral i els fans, diguéssim, de Junts per Catalunya dirien, bueno, doncs per què hi vas?
Sí, sí, no, segurament.
Doncs per la mateixa manera, si tu estàs dins un govern amb el qual no hi estàs d'acord, els seguidors de Junts per Catalunya, doncs llavors perquè hi ets, en coherència hauries de sortir.
Aquesta contradicció existeix. El que passa és que jo sí que crec que per al discurs de Junts els vindria millor ser expulsats que marxar ells al seu propi peu. O sigui, ells marxarien, entenc jo, en el cas de que hi hagués demà un acord X, que no fos ni el referèndum ni l'autodeterminació, no? Per exemple, llavors dirien, hòstia, això sí que va en contra de tot el que havien pactat i tal. O sigui, però aquí, diguem, recordem que hi ha aquesta possibilitat. Hi ha la possibilitat de que Junts marxi del govern, jo crec que és molt remota, però hi ha una altra possibilitat, i és que Esquerra digui, escolta'm, no he perdut la confiança en el meu soci de govern, crec que no ens posem d'acord en el mínim, diguem, com tu deies, Enric, això és un tema troncal l'aeroport del Prat i tampoc ens hem posat d'acord, i així moltes altres coses, per tant, aquest govern, diguem, no hi ha la mínima confiança necessària per aguantar-lo.
Però tu aquest pas el veus? Perquè tu t'has formulat la pregunta a meva volta, jo... tu mateix, David, t'has dit Junts no marxarà pel seu propi peu,
sí, sí.
Més enllà que pugui buscar més o menys aquest cos a cos perquè per afartament, diguem-ne, sí, sí, sí. Esquerra els acabi expulsant, però tu veus a Esquerra en la situació actual fent-los fora? Ho dic perquè, vist des de fora, un pot pensar, si Esquerra no trenca aquest govern amb el que ha passat amb la taula de diàleg, que és la base sobre la qual ho ha fonamentat tot Esquerra, ja no pot haver-hi cap motiu més endavant,
bueno, però,
per fer aquest trencament. Però, no?
És a dir, jo crec que és un debat que Esquerra no podrà evitar que dins seu anirà creixent les pròximes hores i dies.
El problema és que si Esquerra... Jo crec que aquest escenari no el veig. No el veig, menys a curt i mig termini. Esquerra no expulsarà Junts per Catalunya, seria entregar-li un triomf a Junts per Catalunya. Això jo no ho veig. Ara, el que sí que pot passar és que Junts per Catalunya, en la seva pròpia coherència o incoherència, pugui dir, escolta, jo amb aquesta gent no m'entenc, i a més... acostant-se a una data electoral, aquella revisió de la legislatura que va imposar la CUP, doncs aquí forcem unes eleccions. Perquè si passés això, si Esquerra expulsés a Junts, clarament, si hi anéssim a unes eleccions, clarament Esquerra Republicana ja no podria tornar a pactar amb Junts. Hauria de fer una altra mena de govern.
Jo crec que en el... Deveu haver d'Esquerra encara hi ha de passar una altra cosa, i és que, i en el de Junts també, i és que els consellers de Junts la meitat són independents. També es podria donar el cas que Junts decidís sortir i hi haguessin consellers proposats per Junts que no sortissin del govern.
I que Esquerra digués, vosaltres us quedeu.
Exacte. Clar, clar. Jo el conseller Giró o la consellera Alsina no els hi veig especialment motivats per trencar amb aquest govern.
El tema és que per fer, aquesta és evident, seria una decisió que trencaria el mapa polític, diguem, i seria una sacsejada de veritat, diguem, aquí, i de resultats molt incerts per a tots els actors. Jo crec que, evidentment, Junts, potser el seu discurs sortiria reforçat a curt termini, però a la llarga, sortir del govern, si Aragonès aconseguís governar durant un cert temps, fora del govern fa fred,
Exacte.
Fora del govern fa fred.
I hem vist amb Ciutadans el cost de ser Exacte. Un partit amb unes grans conviccions, però inútil a l'hora de la gestió pràctica del poder.
I que al final l'Esquerra necessitaria el PSC per aprovar els pressupostos.
Sí, però al final què pesa més? La teva coherència política o la menjadora?
Jo us he deixat que mantinguéssiu aquest minut i mig, dos minuts, en què heu anat abocant coses. Jo us faig una pregunta a tots tres, que té a veure amb el que heu comentat, però res a veure amb el que heu dit. Si entréssim en aquesta dinàmica, el diàleg on queda? És a dir, si Catalunya entrés en aquesta derivada, qualsevol d'aquests plantejaments que feu, aleshores sí que automàticament aquest diàleg acabaria quedant en segon pla, no? Perquè et diríem primer, endreça casa teva, no? I després ja parlarem.
Però escolta, tindries un govern més cohesionat, el més cohesionat dels últims 10 anys. Vull dir, un govern només d'Esquerra? I seria un govern que no tindria contradiccions en estratègiques.
Un govern d'Esquerra i amb el suport extern del PSC.
I dels Comuns, sí.
Sí, perquè aquesta seria l'altra. Seria una circumstància que obligaria a posar-se tant el PSC com Esquerra en el seu propi mirall.
Clar, tot això és el que ha posat damunt de la taula aquesta reunió d'aquesta taula de diàleg que es posarà en marxa a partir de les 3 de la tarda, on no hi haurà assegut cap dels representants de Junts per Catalunya per tot això que hem estat explicant. Hi ha, per cert, aquesta reunió prèvia entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès, que no sé si tècnicament és taula de diàleg. Ho dic perquè hi ha una qüestió, que és la de l'aeroport del Prat, que té aquest deadline, no?, que va posar el mateix govern espanyol, que és el dia 30 de setembre. No? Això és d'aquí una setmana i mitja, 10 dies. Gabriel Rufián, al Congrés dels Diputats, a Pedro Sánchez la pregunta que li ha fet és justament per la inversió de l'aeroport del Prat, que ha considerat que era molt important i que per què no s'havia recuperat. Aquesta entrevista prèvia d'una hora entre tots dos presidents pot servir per desencallar l'aeroport del Prat i no és la taula de diàleg i, per tant, la inversió al Prat no haurà format part de la discussió a la taula de diàleg o no? O això ja és un tema que hem de començar a aparcar?
La meva opinió,
sí.
No. O sigui, jo crec que cap dels dos, ara mateix cap dels dos, els interessa recuperar l'acord de l'aeroport del Prat. Jo crec que això està mort. Està mort. Esquerra Republicana, perquè, diguem, les seues bases estan en contra, i, per tant, hi ha hagut un canvi d'opinió d'Esquerra Republicana, amb això tenen raó els socialistes, i, d'altra banda, els socialistes, per alguna cosa que jo tampoc acabo de veure ben bé què és, també han arribat a la conclusió de que aquesta batalla és una batalla que perdran o que no val la pena donar, perquè si realment fos tan important com ells diuen, haurien d'estar convocant manifestacions aquí al Passeig de Gràcia amb centenars de milers de persones a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat, però ells també han donat aquesta batalla per perduda, perquè no sé si pensaran que és que Europa ho tombaran o si serà o que tindrà un cost electoral. No sé per què, però jo per les declaracions que he sentit a banda i banda, crec que el tema aquest de l'aeroport del Prat, sí, per mi està mort i enterrat.
Jo tinc la sensació que en el cas del PSOE, ja l'altre dia l'Anton Costas deia no pots fer una carretera contra un grup per minúscul que sigui que s'hi oposa si no parles abans amb ells i aconsegueixes convèncer-los. Avui en dia no. Mm-hmm. I és exactament el que passa. Aquest projecte, si no és amb el suport inquebrantable de la Generalitat, Europa no surt endavant, perquè dos eurodiputats de Podemos te l'aturen.
Exacte.
Per tant, si no pot tenir aquesta garantia per una empresa com Aena, el més lògic és dir, aquests diners no els hipoteco 5 anys amb un projecte que no sortirà endavant, els poso on sí sortirà endavant i ja ho trobarem d'aquí 5 anys.
Enric.
Jo crec que sí que parlaran de l'aeroport, però per veure quina és la propera pantalla. És a dir, és veritat que el tema de l'ampliació de la pista, que és una cosa, aquesta ja queda absolutament en el calaix, però hi ha altres qüestions que sí que es poden tirar endavant i que formen part del pla d'inversions de l'aeroport de Barcelona. Recordem que els 1.700, que ampliar 500 metres la pista no val 1.700 milions. En aquest pla d'inversions a l'aeroport de Barcelona hi havia més coses. Jo crec que el debat ara dels dos presidents, una part serà, bé, escolta, no seran 1.700, però que en siguin 1.000, i intentem salvar els mobles, perquè l'aeroport de Barcelona també necessita d'altre tipus d'inversions més enllà de l'ampliació de la tercera pista. I després dir-vos una cosa. A veure, el Pedro Sánchez s'està fumant un puro amb tot això. És a dir, el Pedro Sánchez...
O menjant crispetes.
Sí, o menjant crispetes, exacte. Està dient, bueno, jo estic propiciant una taula de diàleg i aquests dos es barallen i un no hi vol venir. He indultat els presos, he alliberat els peatges i no he posat vinyetes ni més peatges. I la Generalitat ho està administrant, l'aixecada de barreres, d'una forma tan nefasta que pitjor impossible. Feia 52 anys que sabien que s'aixecarien les barreres i ens ha agafat amb els pitjats al ventre. La Generalitat de Catalunya és qui té les competències del Servei Català de Trànsit i portem dos caps de setmana de dos amb col·lapses immensos a les autopistes catalanes. I això no és culpa ni de Madrid, ni d'Europa, ni del canvi climàtic. Això és culpa de la incompetència. I després, el Pedro Sánchez, menjant crispetes, diu, i a més, us volia donar 1.700 milions per l'aeroport i tampoc els voleu. S'està carregant de raons per fer un argument polític de dir, escolta, per mi no ha estat, heu estat vosaltres. I està traspassant la pilota de la responsabilitat tota al terreny de la Generalitat. Això no sé quant temps s'aguanta, però molt no, perquè la gent acaba dient, no, escolta, a veure, què hem de fer aquí, no?
Home, sí que és veritat que el govern espanyol, en aquest cas Pedro Sánchez, totes aquestes qüestions que li podien resultar espinoses en aquesta discussió n'ha sortit no bé, segurament fins i tot als seus propis ulls, reforçat per anar després a jornades com les del Congrés dels Diputats avui, en què li podrien haver tirat la cavalleria per sobre, i ell sap que res del que acabi passant a hores d'ara depèn d'una cosa que hagi fet ell, més enllà d'aquesta lectura de Junts de no hi som perquè és ell qui m'ha acabat vetant, però que és més una lectura política, no?, que no pas una constatació real i efectiva del que hi pugui haver-hi. Tot i que és veritat, David, ara que hi penso, que Esquerra en el seu dia havia dit que en aquesta mesa, per exemple, volia que hi hagués Oriol Junqueras. Bueno, I en aquella primera mesa, amb Torra de president, hi havia en Jové assegut a la taula, sí, no? Sí, sí. I es va destacar, i vam destacar la premsa, la força i la importància d'aquella imatge, no?, que hi havia una persona, no?, investigada, el jutge 13 a Barcelona, etc, que era la que seia en aquella taula a negociar per primera vegada, en aquell moment, amb un govern del PSOE.
Jo crec que el tema, són dues coses diferents. Jo crec que el tema Junqueras va ser un error de la Marta Vilalta, que en una resposta ho va deixar obert quan a dins del partit això no s'havia discutit mai, i que és un globus que va durar unes setmanes fins que va sortir el mateix Junqueras dient escolta, jo no he d'estar a aquesta taula. No? Però sí que és veritat que va ser com un error de comunicació. És veritat que l'anterior taula Esquerra va portar gent de partit. Això és veritat. El president Aragonès ahir va donar una explicació més o menys sui generis, dient que aquell era un govern que anava de sortida i aquest és un govern que va que comença, no? I per tant són moments diferents. Per mi, ja ho dic, ho he dit abans, per mi el tema és, tu vas portar gent de partit i el president Torra ho va acceptar. Vale, perfecte. Però és que tu ara has demanat consellers. Vull dir, per mi no és aquest el tema, no és perquè tu vas fer, perquè tu no sé què, és que això no sembla una discussió de pati de col·legi. Per mi és el president ha demanat una cosa i tu no li has fet cas. I una cosa, només amb el tema de l'aeroport del Prat, jo estic d'acord, amb això de les autopistes que heu dit i com el Pedro Sánchez s'estan rient, Jo el tema de l'aeroport del Prat crec que té una complexitat molt més gran. i que no és només... Jo us he ofert 1.700 milions i m'heu dit que no perquè voleu salvar uns ànecs. Jo crec que aquí va més enllà i que l'opinió pública, diguem, no és la mateixa ara que fa que l'any 2007, quan es va fer el famós acte de l'IES, per exemple, i que tothom hagués aplaudit aquesta inversió, i avui en dia, l'any 2021, doncs, carregar-se o afectar un ecosistema o prendre mesures que van en contra de les polítiques de descarbonització, doncs tenen un cost, i jo també crec que la sensibilitat social, diguem, de la gent, diguem, doncs ha variat, i per tant això és una cosa que jo crec que i tinguem en compte que s'havia de fer una manifestació, que sembla que es farà,
no? Sí, no, s'havia de fer i a hores d'ara està convocada per diumenge,
i aquesta manifestació, jo crec que si no hi hagués hagut l'enrenou i no s'hagués aturat el pla abans, jo estic bastant segur que hagués sigut bastant multitudinària.
L'alcalde del Prat estarà en directe en aquest programa divendres per parlar d'aquesta manifestació i sobretot del que hi ha darrere de mantenir aquesta manifestació, que és, asseguren els que la van promoure i la mantenen, que no està prou enterrat encara, no? És a dir, que no ens en refiem, diguem-ne, no està tan mort això.
Una pregunta per l'alcalde del Prat, si el tens aquí.
Sí, divendres, espero que divendres. Es vaja. En principi sí.
Preguntaré si també es deixarà de destinar a terrenys del parc agrari a Mercabarna, perquè estem obsessionats amb la llacuna artificial de la Ricarda, però el parc agrari s'està reduint en benefici d'Amazon o de Mercabarna sense cap problema i sense cap escarafall ecologista. Jo això d'una banda.
Li pregunto.
Això d'una banda. I després, respecte al que dèiem, molt ràpid, Enric, respecte al que dèiem de les diferències sobre qui ha de seure i qui no a la taula de diàleg, jo crec que la diferència és fonamental, encara que Pere Aragonès no ho pugui dir així, i és que la primera trobada presidida per Torra tenia tant interès com Torra en què sortís endavant, és a dir, cap, perquè el mèrit hagués estat del president Torra, i ara, en canvi, vol que tiri endavant, i perquè tiri endavant, no ens enganyem, és necessari que el govern espanyol es trobi amb un interlocutor mínimament còmode.
Clar. Va, Enric, i així anem tancant el tema, que vull passar pel TSJ sí, i parlar d'una altra qüestió.
Jo només en el tema de l'aeroport. A veure, ni el mateix alcalde del Prat pot prescindir de l'aeroport. O sigui, l'alcalde del Prat i l'Ajuntament del Prat i el municipi del Prat, el seu principal ingrés del seu pressupost és l'aeroport del Prat. És a dir, si demà tanquem l'aeroport del Prat, l'Ajuntament del Prat passa a ser d'un dels més rics d'Espanya a un dels més pobres d'Espanya. Per tant, avui, per exemple, l'alcalde del Prat farà una roda de premsa en el que dirà alternatives per, bueno, l'aeroport i...
Connexions ferroviàries.
Eh? És a dir, escolta, tampoc s'ha begut... Ens hem de veure l'enteniment. Una cosa és la nostra Amazònia particular, que és la Ricarda, que l'acabem de descobrir i farem una manifestació, mai a la història de la Ricarda i dels amos de la Ricarda, que per cert no es pot visitar, és una finca privada, mai s'hagués imaginat que tindria...
La masia sí que es pot visitar, eh?
Sí.
La masia de la Ricarda, a través de la Diputació, a través de la família, és visitable.
Però el terreny... La
fauna, diguem-ne, de la llacuna també és oberta al públic.
Molt bé.
Ho dic perquè no se'n sap bé que és així. Vull dir que...
Sí. Però vaja, que l'acabem de descobrir i ara resulta que això és el gran efecte. No obstant, és veritat que hi ha una opinió pública en relació al tema de l'impacte de l'emergència climàtica que s'ha de tenir en compte. Però també és veritat que hi ha una emergència social de grans dimensions. També és veritat que portem dues crisis econòmiques de grandíssimes dimensions. També és veritat que hi ha una sèrie d'impacte en l'atur juvenil que Espanya és líder mundial. I líder mundial del món, diguéssim, desenvolupat. I que l'economia ha de funcionar d'alguna manera. Aleshores, busquem fórmules perquè l'economia pugui continuar funcionant, perquè dir això vol dir llocs de treball, vol dir que la gent prosperi, vol dir que la gent pugui tenir doncs un habitatge i pugui tenir una vida, diguéssim, raonable. El decreixement no sé on ens porta. I, per tant, aquest debat és molt interessant i no, jo per mi és un error contraposar ecologia amb economia i, per mi, l'encert és intentar que es puguin conjugar. Però quan tu ho enfrontes en termes de bons i dolents, com és el que s'està produint ara, aleshores anem al pedregar. I el pedregar és abundar en que no sabem quin país volem de cara al futur. I com que uns pensen una cosa i els altres una altra, per mi la solució és, escolta, és que en aquest país no ens fa por votar? Doncs muntem una consulta perquè el tema de l'aeroport del Prat no és l'Ajuntament del Prat, ni és l'Ajuntament de Barcelona, ni és la Diputació de Barcelona, ni és la Generalitat. És tot Catalunya i, si m'apureu, tot Espanya. Per tant, muntem una consulta a Catalunya de quin volem, quin model volem en relació al Prat. Perquè el que fem al Prat afectarà a Vic, a Osona, a Igualada, a Lleida...
I a Saragossa.
Exacte.
Per tant, et diran que voti tot Espanya.
No, de moment...
Quin és el subjecte polític per decidir sobre l'aeroport?
De moment, Catalunya.
Aquí estem d'acord.
Estem a punt d'arribar al punt de les 10 del matí. Doncs veurem què acaba passant, si en aquesta reunió prèvia a la taula de diàleg hi ha alguna referència a això o no. En tot cas, hi ha aquesta data d'aquest 30 de setembre, que seria el definitori, diguem-ne, perquè el projecte quedés aturat. La manifestació de diumenge es manté... Ja ens explicava el David que en principi tothom ara el dona per enterrat. Per tant, ho tindrem clar al llarg